Bona tarda. Comencem el ple ordinari del mes de març. Mentre esperem que s'incorporin els tres regidors que falten, el senyor Tàpia, la senyora Martín i el senyor Fran Sánchez. Abans de res també, i si em permeteu, comencem aquest ple del mes de març, però també breument comentar que han estat també setmanes dures per l'Ajuntament i pels seus treballadors i per les seves treballadores, ja que malauradament durant aquest mes ens han deixat dos companys estimats en aquesta casa, el Juan Carlos Solà i el José Manuel Izquierdo, i vull deixar constància d'aquesta situació i aprofitar aquest ple del mes de març per enviar el nostre record i el nostre agraïment a tota la seva feina i dedicació envers aquest Ajuntament, i sobretot una abraçada ben forta a totes les seves famílies i amistats. Molt bé, comencem aquest ordinari, com us dèiem, amb el primer punt, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària del 24 de febrer. Al contrari, ens queda aprovada aquesta acta. El segon punt és el despatx d'ofici, en el qual donem compte al llistat de decrets d'alcaldia dictats des del 18 de febrer de 2022 fins al 24 de març, amb dos inclosos, que consta l'expedient dels llibres de decrets d'alcaldia número 2022/98. També donem compte al llistat dels acords de la Junta de Govern Local de gener i febrer de 2022, que consten l'expedient dels llibres d'actes de Junta de Govern Local l'any en curs. En el despatx d'ofici donarem compte d'aquests acords, donat que també és una de les previsions que recull l'actual ROM. I, per últim, donem compte del decret d'alcaldia número 2022/412, 14 de març, d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 de l'Ajuntament, en el qual breument ressalto que hi ha hagut un resultat pressupostari ajustat en termes positius, que s'ha eliminat el deute bancari de l'Ajuntament, i a dia d'avui tenim un nivell d'endeutament a zero, i que pel que fa al romanent de tresoreria, doncs ha disminuït en 4.200.000 euros, donat que s'ha fet un esforç per tal de retornar a la ciutadania en aquest moment que toca els estalvis dels anys i en un moment on era necessari l'expansió de la despesa. Ara passem als punts d'acord. El primer d'ells és l'aprovació inicial de l'Ordenança General de Subvencions, que si els sembla presentarem conjuntament aquest punt amb d'altres que més endavant a l'ordre del dia votarem, com són les bases específiques per a la concessió de les subvencions en els àmbits de desenvolupament comunitari, cultura i esports, desenvolupament econòmic i drets socials. Però per tal que tingui coherència tota l'exposició i explicació, doncs la farem de forma conjunta i posteriorment votarem ara aquest acord i després en el punt que toqui les corresponents bases específiques. Presentarà aquest punt la regidora Meritxell Caller. Endavant.
Bona tarda a totes. Doncs com deia l'alcalde, us explico els dos, bueno, aquests punts tots alhora, que són, en veritat són quatre. Per una banda, portem a l'aprovació l'Ordenança General de Subvencions, no? I per l'altra, les bases específiques, no? Els antecedents d'aquesta ordenança, bueno, el 16 de febrer es s'incoa l'expedient de l'ordenança, s'exposa després 10 dies hàbils, val? I el 4 de març es crea la comissió d'estudi per l'ordenança general d'aquestes subvencions, que es va celebrar el passat 8 de març. Amb aquesta ordenança, que bueno, és una manera, no, d'actualitzar-la, perquè l'anterior era el 2018, no? Llavors l'actualitzem normativament, ens adaptem a la realitat organitzativa després de la dissolució dels patronats, no? Perquè és veritat que en aquell moment l'estructura era diferent, no? I s'unifiquen i s'alineen amb les bases específiques que estem treballant, amb l'execució del pressupost i amb el pla estratègic que vam aprovar el mes de desembre, no? L'ordenança defineix el marc normatiu, es descriu les formes d'atorgament, la concurrència competitiva i de forma ordinària i de forma directa quan correspongui. Es transposa la Llei General de Subvencions perquè fa la transparència, publicitat, justificació i pagament. relata els drets i deures dels beneficiaris, descriu de quina forma es presenten i es resolen les sol·licituds. La intenció una mica és, bueno, la intenció total és aprovar aquesta ordenança i ara en aquest ple i a més el, com dèiem, les bases reguladores per poder el més aviat possible, no, fer les convocatòries i tots els projectes, no, les entitats puguin ja presentar els seus projectes i puguin saber amb quin finançament podran comptar el més aviat possible, no, per poder-los dur a terme. En quant a les bases reguladores, us passo una mica a fer una breu descripció. En quant a l'àmbit de desenvolupament econòmic, són de concurrència competitiva, atès perquè per tal de donar compliment als objectius estratègics, doncs estan dins de tot aquest, no, pla estratègic de subvencions. I les bases específiques són competències d'aquest ple de l'Ajuntament, no? La finalitat és potenciar l'activitat econòmica, l'economia social i solidària i l'emprenedoria. I les línies de subvencions són la línia 1, constitució d'empresa, la 2, manteniment de fórmules jurídiques, la 3, professionalització i manteniment de les associacions, gremis o entitats vinculades al teixit productiu local, la 4, innovació empresarial per a actuacions en economia circular, sostenibilitat energètica i energies renovables, cooperació entre empreses, digitalització i indústria 4.0. Val? I projectes també concebuts i realitzats a l'espai d'innovació, per tal de que quan estigui obert aquest espai ja puguem tenir-les preparades. La línia 6 és suport als projectes i accions de dinamització i promoció del teixit comercial i o de serveis de Ripollet. I la línia 7, l'adequació d'espais als nous requeriments legals i de competitivitat, que aquesta va dirigida a incentivar que els establiments del teixit productiu, doncs, puguin adequar els seus espais per tal de que siguin establiments inclusius, no? I adaptats a que pugui entrar qualsevol persona que tingui qualsevol dificultat en cadires de rodes, carritos o qualsevol problema de mobilitat, no? En quant a les de drets socials, tenim la finalitat, doncs, és garantir la qualitat de vida i benestar per a tothom, amb igualtat de tracte i no discriminació, i facilitar i fomentar la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes. I les línies de subvencions són voluntariat local, accions per l'emergència alimentària, accions per a la diversitat funcional, dinamització de la gent gran, salut pública, activitats de lleure infantil i juvenil, activitats de lleure infantil i juvenil dins l'àmbit escolar, foment de la inclusió als casals d'estiu de lleure i esportius, accions per a la igualtat efectiva i de gènere, beques de llibres i o material escolar, beques de menjador escolar, escola bressol, beques de casals d'estiu, ajuts familiars per al pagament de despeses bàsiques, ajuts per al pagament de quotes d'habitatge, beques per a activitats socioeducatives, esportives i de lleure, i mobilitat d'estudis postobligatòria. Val? I en quant a l'àmbit de desenvolupament comunitari, doncs la finalitat és impulsar i promoure i difondre les pràctiques culturals i promocionar l'activitat esportiva per a consolidar i augmentar el nombre de ciutadans i ciutadanes en la pràctica regular de l'esport. En quant a línies de subvenció, en esports, doncs, està el suport a l'esport femení i a la formació dels nous equips femenins, el suport a l'adquisició de materials per a la realització de les activitats esportives, suport a les despeses de monitoratge personal, suport a l'adequació logística dels espais, suport a l'assumpció de despeses de transport, desplaçament per a la participació i realització d'activitats i competicions esportives, suport al finançament del cos en les despeses federatives, promoció de l'esport a les escoles i instituts, promoció de l'esport federat, formació de monitors i, en quant a cultura i patrimoni, foment de l'associacionisme cultural, de la recerca històrica de l'àmbit local, dels esdeveniments musicals arrelats a la ciutat, de les formacions musicals estables, dinamització d'activitats del calendari festiu, foment de l'educació, difusió i creació cultural, artística i literària, foment de l'increment de l'oferta cultural, dinamització dels seus culturals d'entitats, projectes anuals d'entitats culturals, patrimoni, memòria i divulgació. Per tant, un superampli ventall, no, de penso que hem fet una feina, no, d'aquesta detecció de necessitats a les entitats tant del teixit econòmic, no, com cultural, esportiu, i hem fet tota aquesta tasca, no, de veure les necessitats, doncs, en quant a drets socials, no, i intentar arribar al més possible amb totes aquestes subvencions. Moltes gràcies.
Molt bé. Ara estem a posicionaments i, en tot cas, recordo que ara el que votem és el punt tercer, l'aprovació inicial de l'ordenança general de subvencions. Senyor Montanui.
Sí, alcalde. Tot i que li avanço el meu vot a favor, volia sumar-me al condol dels companys de l'Ajuntament que malauradament hem perdut. Per tant, per la nostra part, l'escalf, familiars, amics i coneguts. Gràcies.
Senyora López.
Sí, votarem a favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
Sí, bona tarda a totes i tots. El nostre vot serà a favor i també, com ha fet el company Eugeni Montanui, també en sumem i agraïm les paraules de condol del senyor alcalde. Gràcies.
Gràcies. Doncs queda aprovat per unanimitat aquesta aprovació inicial de l'ordenança general de subvencions. Passem al següent punt, que és sobre el reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2022 que presentarà la regidora Pilar Castillo.
Sí, gràcies, alcalde, i bona tarda als veïns que seguin escoltant. Aquest punt és relatiu a factures pendents que han aflorat a aprovar la liquidació del 21 i que per això es porten amb aquest primer ple, que és qui en aquest cas té la competència per aprovar la continuïtat dels expedients. Es tracta de despeses pendents d'aplicació a 31 de desembre i que podem dividir en dues categories. D'una banda, tenim 9 factures per un import total de 30.547 euros corresponent a despeses realitzades durant l'exercici 2021 de serveis que de forma efectiva es van prestar i que es prestaven a més amb un preu adequat, però que per qüestions organitzatives no es van tramitar abans de 31/12, però que com que el servei està prestat i de forma efectiva aquestes factures s'han de pagar, en cas contrari representaria un enriquiment injust de l'Ajuntament. I d'una altra banda hi ha dos pagaments a l'àrea metropolitana, dos increments que es van veure incrementats per les majors aportacions per l'increment de la participació de tributs de l'Estat. Els pagaments es van fer de forma correcta durant el 2021, però el que no es va fer va ser la modificació de crèdits corresponent per ampliar les partides amb els majors ingressos que teníem per incrementar les partides i poder fer de forma correcta els pagaments. Per tant, correspon aquí al ple aprovar la continuïtat d'aquest expedient i autoritzar i disposar la despesa i el reconeixement d'obligació d'aquestes despeses que he relatat.
Gràcies. Posicionament, senyor Montanui.
Favor.
Som.
Abstenció.
Ciutadans.
Abstenció.
PSC.
Abstenció.
Amb el vot favorable del senyor Montanui i el govern i l'abstenció de la resta, queda aprovat aquest punt. En tot cas, també m'he oblidat abans de dir-ho al principi quan ha explicat breument el resultat de la liquidació, agrair la feina dels serveis econòmics, de la intervenció, particularment de l'interventor Joan Méndez, perquè també en el poc temps que porta aquí doncs ha fet una feina ingent i molt bona per poder fer aquesta liquidació i a més fer-la el més aviat possible. Jo diria que dels anys que porto com a alcalde és l'ocasió que més abans hem pogut practicar aquesta liquidació. Així doncs, els agraïments cap a tu i cap a tot el teu equip per aquesta feina desenvolupada i que a més també ens permet doncs poder encarar en aquest ple de març aquest següent punt relatiu a la modificació del pressupost 4/2022 que ara presentarà de nou la regidora Castillejo.
Perfecte, doncs sí, com diu l'alcalde, gràcies a que ja tenim aprovada la liquidació, ens proposem distribuir una part del romanent de tresoreria per atendre diverses necessitats, que és una modificació que acostumem a fer sempre al mes d'abril, maig. Hem analitzat les necessitats que tenien de la ciutat i llavors la proposta que fem de modificació, d'incorporació d'aquest romanent, de distribució del romanent de tresoreria, és aquesta que tenia l'expedient, aproximadament uns 990.000 euros en despesa corrent. D'aquesta despesa corrent destaquem la redacció de projectes executius de futurs equipaments de la ciutat, com són la Biblioteca Central i el tercer pavelló esportiu. També aproximadament uns 300.000 euros amb ajuts i subvencions pels àmbits de drets socials, de desenvolupament econòmic, i aproximadament una mica més de 4 milions en inversions. I aquí hi ha doncs, diversos projectes, destaco els més importants. Una banda d'actuacions a la via pública, on destaca el projecte de remodelació, execució i manteniment de voreres als barris de Tiana Pombell. És un projecte que ja es va aprovar aquí al ple de novembre i el coneixeu tots. La fase 2 del carrer Sant Sebastià és la fase per acabar des del carrer Concòrdia fins al pont, i també dintre d'aquesta partida altres actuacions més petites d'actuacions a la via pública. Sobrepassos elevats que provoquen ara mateix acumulacions d'aigua. Quan plou, doncs, hi ha diners destinats per poder resoldre aquest problema, també per la creació de nous passos elevats i actuacions sobre unes tapes de clavegueram que fan molèsties a la via pública. Hi ha una partida important de renovació de l'enllumenat públic, un projecte també que s'aprova en aquest ple i que està destinat a aquesta renovació de les instal·lacions elèctriques als barris de Can Mas, de Tiana i de Pombell. Arranjaments d'equipaments públics, entre d'altres les obres del cementiri, que fa temps que ja són reclamades, doncs ara ja disposem dels diners per poder-les dur a terme, i també unes obres de millora a l'aparcament del Molí, que també fa temps que ens venen reclamant els veïns. Destaco també les millores a diferents instal·lacions esportives, com el camp de l'Industrial, on fem el canvi de gespa i també canviem els focus LED, el pavelló Berneda, on es renova el clima, el poliesportiu, on canviem els focus LED del camp de futbol, de la pista d'atletisme i del pàdel, o el pavelló Joan Creus, on es canvien els acumuladors de la caldera i també els canals per les pluvials. En total estem fent una distribució de gairebé 5 milions i mig d'euros de romanent de tresoreria que el destinem a millorar la ciutat des del punt de vista d'obres i manteniments necessaris, tant a la via pública com a instal·lacions, també a la projecció de nous equipaments que els usos actuals ja fan que siguin necessaris, encara que els siguem projectats per un futur, però veiem que cada vegada són més necessaris, i també, com no, pensant sempre en les persones, en no deixar ningú enrere en aquests moments de crisi econòmica i atendre doncs, tant amb subvencions com amb ajuts, necessitats de persones, d'entitats i de sectors econòmics.
Molt bé, moltes gràcies. Posicionaments, senyor Montanui.
Favor.
Som?
Abstenció.
Ciutadans?
Abstenció.
PSC?
Sí, ja avanço, el nostre vot serà abstenció. A un any d'eleccions ens trobem a una unificació de crèdits de 5 milions i mig d'euros. 3 anys en una ciutat aturada i abandonada i ara han de fer l'esprint final d'una modificació enorme, com mai s'ha vist en aquest ajuntament, de 5 milions i mig d'euros amb un munt d'accions. Òbviament no podem votar en contra perquè estem d'acord amb moltíssimes de les accions que aquí que s'exposen perquè són necessàries, com tot el tema del barri Tiana Pombell i totes les millores d'actuacions esportives com el cap de l'Industrial, etc. i el Francesc Arneda, etc. i amb moltes actuacions que són molt importants. I en aquest sentit estem d'acord, però no podem estar d'acord que amb un any d'eleccions, un any preelectoral, com que a ningú se li escapa, sembla que ara s'hagi de fer dos corrents i a correcuita, perquè no doni temps en 8 anys a haver modificat la ciutat com es volia. Gràcies.
Sí, per contestar aquestes darreres al·lusions, jo crec que en tot cas i una mica s'ha intuït en les intervencions que hem fet, aquesta modificació de pressupost tan important no és una cosa que portem ara en aquest any 2022, sinó que repassem acords de ple d'altres ocasions i observareu, la gent observarà modificacions de crèdit similars, d'imports importants, sempre que s'ha practicat la liquidació, perquè és quan ens permet incloure aquests romanents per habilitar principalment inversions, així com per suplementar algunes altres de despesa corrent. Així es recull en els acords dels altres anys i que consten aprovats a les diverses hemeroteques. També assenyalar que aquí, pel que fa a les inversions, totes les que s'inclouen són actuacions en un nivell de maduresa elevat, amb projectes ja fets, alguns aprovats, com el de voreres, que porta des del novembre que es va aprovar en aquest en aquest plenari, d'altres que avui aprovem en aquest ple, d'altres que fins i tot ja estan en vies de licitació i pendents d'adjudicar d'aquest finançament, i d'altres que aviat tindrem el seu projecte executiu realitzat. Per tant, aquí no fem cap brindis al sol, no fem cap inversions de les quals no serem capaços d'executar, sinó que són actuacions amb un nivell de maduresa gran. Per això tampoc hem volgut afegir d'altres actuacions que quan així es caiguin, doncs també proposarem la modificació de crèdits corresponent. Estic parlant de les obres de remodelació per consolidar la pacificació del carrer Nou, estic parlant de les obres de millora del parc Primer de Maig o d'algun altre projecte que s'està redactant pels serveis tècnics municipals de Ciutat i Sostenibilitat pel que fa a millorar ampliació de voreres al carrer Pau Casals i a trams del carrer Balmes i Padró. Per tant, en aquest cas, són projectes, insisteixo, amb un nivell de maduració elevat i sense que això sigui cap brindis al sol. I a ningú se l'escapa igualment l'efecte de la Covid que ha tingut pel que fa a la reformulació de les prioritats municipals durant aquest mandat, no només en aquest ajuntament, sinó en tota la resta d'ajuntaments, així com en tota la resta d'administracions. Però en tot cas, també recordar que al llarg d'aquest mandat s'han executat moltes obres, la primera fase dels carrers Sant Sebastià, un projecte de 300.000 euros de reasfaltats, instal·lacions d'ACS d'aigua sanitària al camp de futbol de l'Industrial, actuacions a les calderes de l'escola Clavé, actuacions a les calderes del camp de futbol, actuacions importants de millora, i així també ho reconeix la gent, de la dignificació del gimnàs del poliesportiu, obres d'eficiència energètica al pavelló Joan Creus i pista annexa, els banys de l'escola Ginesta, els banys de l'escola Tatxé, millores al mercat municipal, els deflectors del riu, el gual del riu Sec actualment està en construcció, arranjament del cafetí al casal de joves, el recanvi d'enllumenat LED a Rambla Sant Jordi, la renovació d'altres enllumenats d'altres zones de Ripollet i el recanvi de suports, la coberta de fibrociment de brigada, la millora de quatre pistes de tennis, l'adequació d'oficines d'ocupació, la caldera Escola Ginesta, així com també moltes altres actuacions vinculades al pla de millora i modernització dels nostres polígons d'activitat econòmica. Si no hi ha cap més qüestió, amb les abstencions de Som Ciutadans i PSC i el favorable del senyor Montanui de Govern, queda aprovada aquesta modificació pressupostària. Passem al següent punt, que és la modificació de la plantilla de la relació de llocs de treball. Senyora Castillejo, de nou.
El ple del gener vam aprovar la plantilla de personal funcionari laboral de l'Ajuntament, però portem dues modificacions a incorporar. La primera és donat al fet que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat va establir que l'any 2022 les retribucions del personal del servei i del sector públic es poden incrementar com a màxim un 2%. El que proposem és l'aprovació d'aquest increment en el màxim que permet l'Estat, amb aquest 2%, sobre les taules retributives. Els imports ja estaven previstos al pressupost del 2022 i, per tant, no representen un increment respecte al que ja teníem aprovat. El que fem és augmentar les taules retributives. I d'una altra banda, una altra modificació que incorporem és perquè la Llei de Mesures Urgents per la Reducció de la Temporalitat en l'Ocupació Pública ens ha permès, ja amb anterioritat, també amb la plantilla ja ho vam portar, aprovar la transformació de diverses places de temporals a fixes. Hem detectat que ho podem fer també amb una altra plaça més, amb una de les més de les que havíem contemplat en l'aprovació de la plantilla del gener, en concret una plaça d'una treballadora social. Nosaltres creiem que per la qualitat del servei que prestem, reduir la temporalitat a l'administració pública és important i per tant proposem també que aquesta plaça temporal es converteixi en fixa, ja que aquesta Llei de Mesures Urgents ens ho permet. Igualment, no requereix de cap modificació de crèdit perquè l'import ja estava previst al pressupost del 2022.
Gràcies. Posicionament, senyor Montanui.
Favor.
Som?
Abstenció.
Ciutadans? Abstenció. PSC?
Sí, nosaltres, com sempre fem en temes de personal, ens abstenim.
Gràcies. Doncs amb el vot favorable al govern i al senyor Montanui i l'abstenció a la resta, queda aprovada aquesta modificació plantilla de la relació de llocs de treball. Següent punt, aprovació del projecte executiu de refrigeració i ventilació del pavelló Francesc Berneda. Senyora Guijarro.
Hola, molt bona tarda a totes. Doncs bé, el pavelló Francesc Berneda és una instal·lació, com ja sabem, amb molt poca ventilació i que sobretot quan s'omple de persones, el confort tant de les esportistes com del públic que van a gaudir del bàsquet, doncs no és el desitjat o el que hauria de ser. A més, aquesta manca de ventilació afecta a la pista fent que rellisqui. Davant d'això, el primer que vam fer va ser demanar la verificació del paviment per part d'un tècnic especialista que va concloure que estava en molt bon estat i que era un parquet de qualitat. Per tant, la problemàtica en aquest sentit de la pista doncs residia en aquesta manca de ventilació i les conseqüències d'això. Seguidament doncs van demanar l'estudi d'aïllament tèrmic i climatització del Berneda per veure quines eren les mancances o els dèficits d'aquest pavelló i bé, doncs una mica el que ja sabíem, que és una instal·lació amb una ventilació molt escassa, amb excés d'humitat i per tant de condensació. I com tot això doncs, provoca aquesta sensació d'aixafogor tant al públic com a les esportistes i també fa doncs, que el paviment rellisqui. Així doncs, aquest projecte pretén abordar aquests problemes de ventilació amb la renovació d'aire de la pista i grades i a més en les èpoques més caloroses doncs, podrem comptar amb la refrigeració d'aquesta instal·lació podent regular la temperatura i la humitat relativa. El valor aproximat d'aquesta obra és d'uns 95.000 euros amb IVA i, bueno, i afegir que aquest projecte no inclou l'aïllament de l'edifici perquè el 2009 es va realitzar una reforma a la coberta del pavelló Berneda i es va afegir un aïllament tèrmic de fibra de vidre i per sobre d'aquest aïllament tèrmic doncs, es va afegir una altra xapa de les mateixes condicions. I bueno, ja per acabar doncs, dir que amb aquest projecte el que busquem és millorar les condicions d'aquesta instal·lació perquè es pugui desenvolupar doncs, la pràctica esportiva en les millors condicions possibles i que totes les persones doncs, puguin gaudir d'aquest esport. Merci.
Gràcies. Senyor Montanui.
A favor.
Som?
A favor.
Ciutadans.
Sí, hola, buenas tardes a todos. El voto de Ciudadanos será a favor.
PSC.
Hola, bona tarda a totes i tots. El vot del PSC és a favor.
Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat aquest projecte. Recordem que aquest projecte, amb la resta de projectes que avui portem al ple, en cas que acabin aprovats, han d'estar posteriorment a exposició pública durant un termini de 30 dies hàbils. El següent punt, que també presentarà la senyora Guijarro, és relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal número 19 de serveis esportius. Endavant.
Molt bé. Doncs portem una modificació de l'ordenança fiscal dels serveis esportius doncs, amb una mirada més inclusiva per garantir que totes les persones puguin accedir als serveis esportius municipals i que les condicions socioeconòmiques doncs, no siguin un inconvenient. No explicaré en detall les diverses modificacions que s'han fet, però sí les que considerem més rellevants. En primer lloc, ens trobem amb la modificació de la taxa que regulava l'ús de les instal·lacions esportives per entitats i per temporada. Teníem quatre categories i només la categoria A, és a dir, aquelles entitats federades en base, eren les úniques que estaven exemptes de pagament. Amb aquesta modificació, totes les entitats federades, sense federar en base o sense base, estaran exemptes de pagament. I també amb aquesta modificació doncs, es pretén i es busca fomentar l'esport en totes les etapes de la vida i no volem que aquesta taxa sigui un factor que limiti la pràctica esportiva, per exemple, de les persones doncs, més grans, més adultes, com podrien ser les veteranes o els veterans o els clubs que només tenen categories amateur o sènior. Pel que fa als usos especials de les instal·lacions, hem fet una modificació per tal de simplificar i unificar criteris. Ara ens trobem amb una única taxa per cada tipus d'instal·lació i entitat que la sol·licita i la neteja queda integrada en aquest import. A més, s'han afegit espais complementaris en aquesta ordenança, atès que en moltes ocasions les entitats sol·licitaven espais que no estaven recollits i això dificultava el procediment. Per últim, assenyalar que amb la modificació d'aquest article, totes les entitats sense ànim de lucre restaran exemptes de pagament, ja que fins ara doncs, assumien el cost de la neteja.
I ja per últim, una de les modificacions que considerem més importants és la que ocupa el nou article 7.6 sobre la reducció de quotes i que està treballada conjuntament amb l'àmbit de drets socials. Amb aquest article garantim l'accés de persones considerades en risc d'exclusió social a tots els serveis esportius amb una reducció de fins al 100%, sempre previ informe de les professionals de drets socials. I que a més aquests criteris utilitzats són els establerts al reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament de Ripollet. I en resum, doncs, aquestes serien les modificacions més importants que avui portem. Gràcies.
Gràcies, senyor Montanui.
A favor.
Som?
A favor.
Ciutadans?
A favor.
PSC?
Sí, fem una versió de les ordenances, ja abans el vot serà favorable i el motiu és molt senzill. Al final està bé que es vagin fent aquests ajustos a les ordenances, però el que sí que estem veient és sobretot que les ordenances que ha mantingut el govern de decidir en Ripollet durant aquests 7 anys són pràcticament les mateixes que ja hi havia amb el govern socialista i de Convergència i Unió quan portava el senyor Peñarando, perquè les quotes dels socis, que són el gran volum d'ingressos que té el poliesportiu, crec que amb 11.600 socis la darrera vegada que li van preguntar, i els abonaments individuals i els abonaments col·lectius de famílies són dels més econòmics, sinó jo crec que els més econòmics de tota la zona, que és el que sempre s'ha volgut, el criteri general que sempre van tenir quan es va crear el poliesportiu. Me'n recordo perfectament d'aquestes converses amb el Carles Ferrer quan jo era regidor amb 20 i pocs anys, era que es volia tenir un esport que fos accessible i just per tota la població i que tothom pogués practicar esport i que Ripollet fos coneguda com una ciutat de l'esport, que l'esport fos una marca de la ciutat, i per això es va crear en aquell moment aquell poliesportiu tan important, que ara molt bé s'està renovant, i per això es van decidir posar aquestes tarifes justes i equilibrades, que són les que vostès han mantingut seguint l'esperit original de tenir un esport per tothom. I en aquest sentit, nosaltres, com que aquest és l'esperit i estem totalment d'acord i el mantindrem, votem a favor. És veritat que ens agradaria anar una mica més enllà, i sempre ho hem dit, i crec que aquí falta un pas, i li dic a la regidora i al senyor alcalde, que és anar a posar un pas endavant, igual que s'ha fet amb altres serveis com les llars d'infants, amb la tarificació social als serveis esportius. Crec que aquest pas encara falta, crec que és un pas que amb els propers mandats els propers anys s'han de fer, perquè ara s'ha fet un primer pas amb les persones d'exclusió social, que està molt bé, però s'ha d'anar més enllà, perquè les persones que tinguin una renda més elevada puguin pagar una miqueta més, i les que tinguin la renda més baixa, doncs que s'ajustin una mica les tarifes perquè el preu no sigui un problema. I reconec que ara mateix Ripollet té uns preus que són molt accessibles, que són els que portem molts anys i que és una bona política, i que crec que tots hem d'estar d'acord en mantenir-la, surti el govern que surti el proper any. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Queda aprovat aquest punt per unanimitat. Passem al següent, que també presentarà la regidora d'Esport, senyora Andrea Guijarro, projecte de renovació de la gespa al camp de futbol de l'Industrial.
Com ja sabem, i al igual que la resta d'equipaments esportius, el camp de futbol industrial té un ús intensiu, arribant a tenir fins a 8 equips entrenant alhora, és a dir, fins a 100 esportistes. Si a aquest ús intensiu li sumem que ja fa 14 anys des que es va instal·lar la gespa actual, doncs ens trobem que aquesta gespa ja no es troba en les millors condicions i on de vegades hi ha dificultats inclús per veure les línies del camp, depenent de l'hora o la luminària. Així que, en definitiva, la gespa actual ja ha arribat al final de la seva vida útil, que sol estar estimada en uns 10 anys. Per aquests motius tenim la necessitat de fer aquest canvi de gespa tant al camp de futbol 11 com al de futbol 7, i a més tenim la necessitat de fer-ho a l'estiu perquè l'afectació sigui mínima i per tal de no perjudicar l'inici de temporada de les entitats que fan ús del camp de l'Industrial. El valor aproximat d'aquest projecte és d'uns 253.000 euros amb IVA inclòs. Per altra banda, ja tenim pensat alguns usos per la gespa que tenim actualment, com és per exemple la seva instal·lació a algun centre educatiu que ja ho va demanar i algunes zones del poliesportiu. Òbviament, després d'aquestes actuacions entenem que encara sobrarà gespa i per tant estem obertes a noves propostes i necessitats. Aprofito per assenyalar, tot i que ja ho ha comentat la regidora Pilar Castillejo, que en aquest camp es continuaran fent millores a curt i mig termini, com és la instal·lació del nou marcador i el canvi de luminària LED, tant aquest camp com l'altre, i com a la pista de pàdel i d'atletisme. Merci.
Senyor Montanui.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
Buenas tardes a todos y a todas. Nuestro voto es a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs queda aprovat també per unanimitat. Ara passem al punt 10, l'explicació de la qual ens rematem a l'exposició que ha fet la regidora Caler pel que fa a l'ordenança general de subvencions. Per tant, anem passant a la seva votació. Aprovació de les bases específiques per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats de l'àmbit de desenvolupament comunitari. Posicionament, senyor Montanui.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
A favor.
Queda aprovat per unanimitat. Les següents bases específiques són les de l'àmbit de desenvolupament econòmic. Senyor Montanui.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
A favor.
Queda aprovat per unanimitat. I les darreres bases específiques que avui es porten a aprovació són les de l'àmbit de drets socials. Senyor Montanui.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans. A favor.
A favor.
PSC. A favor. Molt bé, també queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 13, que és l'aprovació del pla de dinamització del casal de joves. El presentarà la regió de joventut, senyor Pablo López. Endavant.
Hola, bona tarda a totes i a tots. Bé, doncs avui presentem el pla de dinamització del casal jove. És un pla que hem fet a través del catàleg de la Diputació i ve a ser una eina per donar-li continuïtat a l'estratègia de les polítiques de joventut del municipi, donant-li el protagonisme que ha de tenir dins d'aquestes polítiques. Vam detectar la necessitat de que el casal jove esdevingui en un punt de referència pel jovent. Per això van desenvolupar un pla d'usos que ja va ser aprovat a aquest ple. D'aquest pla d'usos va sortir la necessitat de deixar tot aquest equipament per les diferents activitats i serveis per a la joventut. Es van treure les oficines de la regidoria i ens van fer les reformes que calien i es van adequar als espais per fer-los més polivalents. Un equipament on pugui trobar les respostes a les seves inquietuds i necessitats, fer al casal un equipament que aglutini les polítiques de joventut que es fan a les diferents regidories, un espai per l'estudi, per l'assessorament, per la informació, l'acompanyament, com és el cas del punt Lila LGTBI, un equipament per donar serveis a les entitats o simplement un punt de trobada pel jovent. Vale? És un document que ha recollit les necessitats i les inquietuds de molts joves a través d'una enquesta on han participat més de 300 joves. S'han fet 4 jornades participatives als alumnes de 4 instituts diferents, de 4 cursos diferents, i s'han fet diverses entrevistes. En definitiva, és un document a partir del qual hem de continuar avançant per les polítiques per als joves.
Res més. Gràcies, senyor López. Obrim, tanqui el micro quan pugui.
Sí.
Posicionaments, senyor Montanui.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
I PSC?
Sí, vaig per endavant que votarem a favor el pla d'unització del casal de joves.
me l'he mirat totes les fulles, és un document que està molt bé, la veritat, el que s'ha fet, la feina amb les enquestes i després les 4 o 5 entrevistes que també s'han fet. Trobem a faltar, això sí, ja li dic, que des del 2019 no tenim pla de joventut local. O sigui, acabaran el mandat i no tindrem, hauran estat tot el mandat sense un pla de joventut local. O sigui, el darrer pla de joventut local, que és el que continua en vigor, és un pla del 2016-2019, que es va fer, entenc, el 2015-2016, que ja està caducat des del 2019, i des del 2019 fins a tot el mandat estarem sense un pla de local de joventut. Tornem a faltar en polítiques de joventut i li haig de dir, o sigui, una visió molt més global, o sigui, molt més integral de la problemàtica del jovent del municipi. I ara m'estic ficant ja no amb el propi pla, no? Li dic com a reflexió, que era una reflexió que li puc dir que nosaltres teníem quan jo era regidor l'any 95-99, que és on van intentar anar amb les polítiques de joventut, d'intentar tenir una visió molt més integrada i més integral de lo que és un jove i els problemes que té des de la vivenda, accessos a serveis educatius, a tot el tipus de problemàtica que pot tenir un jove i una jove avui en dia. I això ho ha de reflectir molt bé el Pla Local de Joventut i és una eina bàsica i li animo a que el facin, el treballin, perquè és necessari que Ripollet tingui un pla local de joventut en una ciutat de 40.000 habitants. Ja ho era quan teníem poc més de 20.000 habitants, ara en 40.000 no ens podem permetre estar 3 anys sense un pla local de joventut. Només això i el pla de dinamització del Casal de Joves ja li avanço que el votem a favor perquè ens sembla una bona eina i s'ha fet un bon treball. Gràcies.
Gràcies. Vol afegir alguna cosa més, senyor López?
Sí, en definitiva, totalment d'acord. Les polítiques més generals sobre la joventut, aquestes qüestions, són les que han de cabir en un pla local de joventut. És veritat que aquest pla de joventut s'està desenvolupant, estem desenvolupant la diagnosi, que està en tràmits de ser liquidada. Us hem convocat a l'oposició per analitzar aquesta diagnosi i per començar a treballar el Pla Local de Joventut. Però és un treball que no s'ha parat, igual va més lent del que ens agradaria, però que no s'ha parat i que és un pla que s'ha fet en paral·lel a aquest pla de dinamització. No ha parat un pla, no ha parat les altres polítiques, i com sí que hem detectat i elaborant aquesta diagnosi amb aquestes coses, que no hi hagi el pla local de joventut no significa que no intuïm per on van els trets, i una de les coses que hem detectat és aquesta necessitat de que aquest equipament aglutini totes les polítiques que es fan i que no estigui desenvolupat encara, que estem en vies de fer-lo, no significa que les polítiques que es detectin i les mancances que es detectin no se treballin amb elles. Però sí, estem per la labor.
Molt ràpid, sisplau, sentirà.
Sí, sí. No, sense ànim de fer més crítica de la que ja ha pogut fer amb el Pla Local de Joventut. Hi ha unes previsions, uns tempos. Quan un ja té un pla que ja sap que està caducat al 2019, no em pot dir tres anys després que estem ja, que bueno, que sí, que s'està fent i que el que hi havia ja serveix i tal. Sí, tot serveix, però no és el mateix de tenir-lo fet. Això s'hauria d'haver treballat, no ara, això s'hauria d'haver treballat ja el 2019-2018, el nou pla local de joventut per tenir-ho actualitzat, només això. O sigui, vostè acabarà el seu mandat sense pla local de joventut, ho veu, estarà 2019-2022-2023 sense un pla local de joventut, com a regidor de joventut. És una pròpia reflexió que jo crec que s'ha de fer. Com a reflexió, a partir d'aquí, si vostè ho veu normal, perfecte. Nosaltres, el meu grup, això no ho troba normal. Que una regidoria que té un pla i té que tenir les línies maestres molt clares, que el seu antecessor sí que el va fer, que està caducat i que no s'hagi fet aquesta feina. Vostè em diu que s'està fent en paral·lel, porten 3 anys fent-ho en paral·lel. No és tan complicat fer un pla local de joventut. Jo crec que es pot fer i hauria d'estar fet, o sigui, sabent que ja que es caducava. Només això. No, tampoc vull allargar-me més. Gràcies.
Molt bé. Doncs queda aprovat per unanimitat aquest pla de dinamització del Casal de Joves. És una aprovació inicial que també estarà exposada al públic 30 dies hàbils per a la seva consulta i, si convé, la presentació d'al·legacions. Passem al punt número 14, que és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità d'ordenació de la finca de titularitat Cala Cristina i Entorn. La presentarà la tinent d'alcalde d'Urbanisme, senyora Reyes Muñoz.
Perdona. Bona tarda a totes. Mireu, aquesta modificació del Pla General Metropolità té tres finalitats. La primera finalitat és la de canviar la qualificació del sòl d'aquest equipament adquirit no recentment des de l'Ajuntament de Ripollet. Una altra de les finalitats és la protecció dels elements de patrimoni de façanes i interiors d'alguns d'edificis de la zona. En concret serien el número 6, 8, 10 de carrer de l'Estació, ja que aquests elements no, són de començament del segle XX i a més seria l'últim reducte del que era el barri a principis de segle. I tercer, recordem que també hi havia una altra finalitat i és que aquesta aprovació és el tret de sortida per a que l'àrea metropolitana es posi mans a l'obra amb aquest projecte, que recordo el calendari que vam comentar a la sessió de territori que ens ha passat la pròpia àrea metropolitana, i és que a principis del 2023 acabaríem amb el projecte executiu i a mitjans del 2023 ja seria la licitació de l'obra. Res més, agrair la tasca per part de Patrimoni i per part d'Urbanisme i Serveis Jurídics per aquest expedient i res, gràcies.
Sí, si em permeteu un aclariment, en tot cas per explicitar-ho, que potser entre un i altre no ho he acabat de dir, es tracta de la finca de l'immoble adquirit fa uns anys a carretera de l'Estació, que ha de ser el futur casal de barri de Pont Vell. Posicionaments, senyor Montanui?
A favor.
Som?
A favor.
Ciutadans?
A favor.
PSC?
Hola, bona tarda a totes i tots. Al maig del 2019 es va adquirir Cala Cristina per fer el nou centre cívic del barri Tiana Pont Vell. 3 anys més tard porteu la modificació del PGM, 3 anys que porta la pancarta aquí al nou casal, 3 anys que heu trigat a fer aquesta modificació de PGM perquè, per el que ens vau explicar, l'àrea metropolitana us la demanava per fer aquesta rehabilitació. El qual portem 3 anys sense fer cap actuació per la modificació per la construcció del casal del Tiana Pont Vell. I per el que ens vas explicar al territorial, ja acabes de dir ara mateix, acabarem el mandat sense que el casal estigui construït al barri Tiana Pont Vell, un barri que necessita un equipament municipal on totes les entitats, els veïns i les veïnes, puguin disposar d'ell. Bueno, però no obstant, com nosaltres estem a favor de que el Tiana Pont Vell tingui equipaments municipals, el vot serà favorable, però portem 3 anys sense poder fer res. Gràcies.
Bueno, jo per al·lusions, que durant 3 anys hem fet moltes més modificacions de PGM, unes quantes, diria jo, usos recreatius, 30%, etcètera, etcètera. Sí, però ho estic explicant, no? És el meu torn, ho explico. I una altra és que també hem fet un pla d'usos, hem treballat, o sigui que hem fet més coses. Gràcies.
Sí, aclarir en la línia que ha apuntat la senyora Reyes Muñoz, que durant aquest temps el que s'ha fet és el catàleg, l'inventari patrimonial pel que fa a aquesta finca. Hi ha hagut també una feina important pel que fa al pla d'usos, que el pla d'usos aquest sempre és necessari fer-ho abans en equipaments com aquest, abans d'encarar la redacció del projecte executiu i a més també abans d'encarar la redacció la modificació d'aquest pla general metropolità que avui portem a aprovació. De nou, també aquí insistir que una de les coses on també han tingut incidència, sense que sigui única causa, de nou, també és tota la qüestió de la Covid. Nosaltres teníem en el nostre pla d'actuació municipal, confiàvem a principis de mandat que a 2023 això podria estar finalitzat o, si més no, les obres començades o avançades. L'any que ha suposat la Covid, doncs, insisteixo, no és una cosa exclusiva d'aquest Ajuntament, sinó vostès també, que en d'altres municipis tenen també responsabilitats de govern, els hi poden comentar i els explicaran segurament situacions similars. També en aquest cas jo crec que és important assenyalar també el paper que ha pogut tenir en alguna ocasió també l'àrea metropolitana de Barcelona, com es va comentar en altres ocasions. Aquí hi va haver un acord entre l'Ajuntament i l'AMB perquè ells poguessin fer aquesta redacció de projecte executiu, i també el que he de manifestar, i així també els he manifestat en reunions internes, és que una mica també ens han marejat pel que fa al que ells necessitaven per iniciar aquesta redacció de projecte executiu. En un moment no ens van demanar pla d'usos, posteriorment sí que ens van demanar pla d'usos, més endavant ens van dir que no podien començar la redacció sense aquesta aprovació del Pla General Metropolità, cosa que fins fa pocs mesos no ens ho van dir. Primer també, i per altra banda, també ens van dir que aquesta redacció la faria l'AMB directament amb recursos propis, amb el seu personal, i fa un temps també ens ha dit que no, que finalment no ho farà amb recursos tècnics propis, sinó que això licitarà externament aquesta redacció. Vull dir que sí, som els primers, i jo mateix com a alcalde també entendrà que era el primer interessat que això pogués estar, si més no, iniciat abans de finalitzar el mandat, cosa que no ha pogut ser per aquestes circumstàncies que us hem explicat, i que no està precisament que l'Ajuntament hagi estat de braços creuats en cap moment al respecte, però en tot cas, en aquesta línia, per això la regidora Reyes Muñoz també volia avançar aquest cronograma en el qual, insisteixo, tindrem aquest projecte, espero, perquè també això correspon a l'àrea metropolitana que compleix amb els seus terminis. El que hem exposat és un cronograma que la mateixa AMB ens ha traspassat també a instàncies nostres per dir: necessitem que ens digueu en terminis clars quan es faran quan es podrien tenir el projecte i quan es podrien fer les obres. I ens van avançar que abans de final d'any podríem tenir aquest projecte executiu. Al llarg del 2023, els diferents tràmits d'aprovació del projecte i de licitació de l'obra, i per tant el 2024 es podria executar la mateixa. Alguna qüestió? No? Doncs queda aprovat per unanimitat aquesta aprovació inicial de la modificació puntal del PGM. Ara, abans de passar a les dues mocions que hi ha sobre la taula, i tal i com es va avançar i s'ha comentat i s'ha aprovat a Junta de Portaveus, proposem tractar un tema d'urgència que també fa referència a una aprovació del projecte, en aquest cas el projecte tècnic per l'adequació de les instal·lacions elèctriques d'enllumenat públic fase 1. Abans de res, procedim a votar la urgència. S'aprecia la urgència? Sí? Per unanimitat s'aprecia la urgència. Aquest projecte, que és un dels quals es financia a través de la modificació de crèdits que anteriorment s'ha debatut, és un projecte que persegueix renovar totes les lluminàries que passaran a ser a LED dels barris de Pont Vell, del barri de Tiana i de bona part del barri de Can Mas, així com també la substitució de les columnes dels suports d'aquests fanals que estiguin malmesos. I té un import, però de contracte IVA inclòs, de 258.762 euros amb 20 cèntims. Procedim als posicionaments. Senyor Montanui.
A favor.
Som?
A favor.
Ciutadans?
Abstenció.
PSC?
A favor.
Doncs amb l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable a la resta, queda aprovat aquest projecte, que també s'exposarà 30 dies hàbils i posteriorment es podria iniciar la seva licitació de la seva execució de les obres. Com deia, ara passem a les dues mocions que tenim. La primera, presentada pel PSC, moció de suport al sector de l'educació pública. Qui la defensarà?
Senyor Hola, Martí. Bona tarda. La presentaré jo. Bé, donades les mobilitzacions dels docents aquest mes de març, els dies de vaga que han tingut els nostres infants. Volem donar suport a aquest sector de l'educació pública i presentem aquesta moció. Exposem, atès que els darrers anys de pandèmia, amb protocols canviants i molta improvisació per part de les autoritats educatives, ha posat en evidència la gran mancança de recursos en educació, però, per altra banda, ha mostrat l'elevat compromís, professionalitat i capacitat d'adaptació del sector docent per aportar als nostres fills i filles un bri de normalitat en un context de distòpsia mai imaginat. Atès que encara s'ha revertit les retallades en educació des de la crisi del 2008, atès que actualment s'inverteix únicament un 3,6% del PIB en educació i un del 4,2% del conjunt de l'Estat, del 4,6% de la Unió Europea o el 6% que recomana la UNESCO. Atès que la Llei d'Educació Catalana va establir el 2019 que s'ha d'invertir el 6% del PIB en educació, atès que un elevat nombre d'alumnes per aula repercuteix directament en l'atenció personalitzada de l'alumnat i posa en perill una educació inclusiva i de qualitat, atès el rebuig que ha generat en la comunitat educativa l'esborrany del nou currículum plantejat sense la participació del professorat a mig curs i sense temps de preparar-ho, atès que la LOMLOE ja recull des de fa més d'un any el pas al nivell A1, cos de secundària, de tot el professorat tècnic de formació professional en titulació universitària, però continuen cobrant per sota de la resta de professionals del sector. Atès l'alt percentatge d'interinitat en educació, amb unes oportunitats d'accés a la funció pública que ha estat molt irregular i insuficient al llarg dels anys, atès que el Departament d'Ensenyament ha mostrat la intenció de deixar a l'autonomia dels centres d'organització i tractament de les llengües, deixant desemparats els centres educatius els efectes de la sentència del 25% en castellà, posant així en qüestió el nostre model d'immersió lingüística. Atès que l'educació és un dels grans pilars de la nostra societat, sol·licitem que el ple de l'Ajuntament de Ripollet adopti els següents acords. Primer, l'adhesió del pla del ple de l'Ajuntament a la lluita del sector educatiu i a totes les seves reivindicacions. Segon, instar des d'aquest Ajuntament al Govern de la Generalitat al compliment de la Llei d'Educació Catalana, que demana la immersió com a mínim del 6% del PIB en educació. Instar a la reversió de totes les retallades en el sector educatiu des de la crisi del 2008. Instar a la retirada de l'esborrany del nou currículum a totes les etapes educatives i l'inici d'un procés de debat. Instar a reduir les ràtios un mínim de 5 alumnes en totes les etapes educatives. Instar a l'equiparació salarial per al professorat de formació professional. Instar a l'estabilització del personal interí i conversió de les jornades del 33% en mitges jornades. Instar a assumir la responsabilitat en la defensa de la immersió lingüística i donar cobertura legal a tot el personal dels centres. Gràcies, alcalde.
Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui.
A favor.
A favor. Som?
A favor.
Ciutadans.
Sí, buenas noches a todos. Atendiendo que uno de los principios fundamentales de Ciudadanos desde su nacimiento fue acabar con la inmersión lingüística, en tanto que entendemos que discrimina al castellano, nuestro voto será en contra.
Per part de Decidim, senyor Oriol Mor.
Bona tarda a tots i a totes. Una mica, com deia la Sònia, hem vist com hi ha hagut una gran mobilització de la comunitat educativa en resposta a la convocatòria dels dies de vaga, no? El 15, el 16, el 17, el 29, el 30, fins ahir, que ahir encara vèiem imatges d'una doncs, gran mobilització, juntament també amb la ja convocada del 23 de març contra la sentència vers l'ús del català i l'obligatorietat del 25% de les matèries en castellà. Hem vist la gran reacció de la comunitat i és per això que davant la proposta socialista no podem dir una altra cosa que votarem a favor i per tant donarem suport a aquesta moció. Però també des del grup municipal de Decidim volem compartir algunes reflexions. sobretot el nostre suport a la comunitat educativa i en especial a la del nostre municipi, a la de Ripollet, una comunitat educativa que ha demostrat ser més forta que mai. Ho hem pogut comprovar en la mobilització del personal docent i la seva absència a les escoles a causa del suport a la vaga, la resposta a les convocatòries de vagues massives alguns dies aquí al municipi, el suport de les famílies i el manifest unitari que va treure la comunitat educativa el primer dia de vaga, que recordava, o almenys a mi em recordava, la unió de la comunitat educativa de Ripollet durant els anys 80 i les seves mobilitzacions referents a les lluites educatives i també les seves mobilitzacions de les famílies per l'escola en català, perquè no era de sentir-se discriminador, no, sinó de construir una societat diversa, amb les mateixes oportunitats i més cohesionada. Crec que ens quedem amb això. Gràcies als centres de Ripollet per la unió, per les ganes de generar debat i reflexió. Gràcies per centrar-nos en el focus i no en debats mediàtics o partidistes que no reforcen el sistema educatiu i tampoc ens permeten focalitzar on estan les dificultats del nostre sistema per millorar-les. Dificultats que ve la moció queden reflexades, no? Com tot el que ha estat suportar aquesta pandèmia des de les escoles, no? Des d'aquest aquest mateix any ho hem pogut veure, no? Un any on semblava que per la comunitat educativa seria molt més fàcil després d'un any de pandèmia i s'ha demostrat que no, que ha estat molt més feixuc i les pedres a les motxilles dels professionals han estat, doncs, més passades i més feixugues, no? No només pels professionals, sinó que si centrem la mirada on l'hem de centrar, en els nostres infants i en els nostres joves, doncs aquesta part de la societat, doncs ara més que mai necessita recursos i reforços i no tant debats de currículums i debats, doncs, de calendaris. També apuntava la moció i creiem, doncs, que és acertant, no, aquest 6% del PIB. Crec que hem de lluitar per arribar a aquesta fita i tenint sobretot, doncs, una mirada especial tant en la segregació escolar com en la sobreoferta o no que provoca aquesta dualitat del sistema. Avui fem una moció en suport de l'escola pública i si ho fem en suport de l'escola pública és perquè vivim en un doble sistema que el que fa és no enfortir el sistema públic, sinó deixar-lo en mans, doncs, també de la economia. Però bueno, no ens anirem, m'estoy yendo, perdón. Tornant al tema, doncs, centrar-nos en la comunitat educativa de Ripollet. Gràcies per demostrar-nos que els consensos, com el manifest, els trobem en les comunitats, en els centres, en les professionals, aquelles que, doncs, lluiten pels seus drets, però també pels drets dels infants. I veiem com aquests consensos que estan, no?, que estan, els trobem lluny dels canvis legislatius, educatius, resultats de canvis de govern amb interessos partidistes, com hem dit abans, econòmics i fins i tot entrem aquí, diguem, religiosos, o lluny de sentències que fan vergonya aliena perquè gent random posa carpes desinformatives lluitant per una escuela de todos quan realmente lo que están reivindicando es la escuela que yo quiero o que quiero imponer a los demás, ¿no? Volem que l'educació la construïm plegades, volem que l'educació la construïm des del diàleg, des de la professionalitat, des del consens, des del bé comú i des d'una mirada cap a l'infant i als joves. Res més, donar el suport a la moció, a la comunitat educativa i sobretot l'última reflexió que ens fem com a grup municipal és si realment després d'aquestes mobilitzacions la nostra comunitat educativa té un interlocutor vàlid amb qui hem de parlar i com hem de solucionar aquest problema. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Imors. El grup proposant, alguna qüestió més?
Moltes gràcies pel vot favorable, perquè, com deia la moció, l'educació és un dels grans pilars de la societat i hem d'estar aquí recolzant tot això sempre. Gràcies.
Molt bé, doncs amb el vot contrari de Ciutadans i el favorable a la resta, queda aprovada aquesta moció. Passem a l'altra moció, presentada pel grup de Decidim, moció Poble Sarauí, presentarà el senyor Pablo López. Endavant.
Bona tarda, de nou. Procedeixo a la lectura de la moció. El passat 18 de març es feia públic que el govern espanyol havia trencat la seva posició neutral respecte al conflicte del Sàhara Occidental mitjançant una carta dirigida a Mohamed VI, en què mostrava el seu suport al pla d'autonomia presentat pel Marroc l'any 2007. Posteriorment, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, va ratificar el posicionament del president del govern, Pedro Sánchez, anunciant en roda de premsa una nova etapa en les relacions entre el Marroc i l'estat espanyol. Amb aquest gir, el govern espanyol trenca un consens àmpliament consolidat sobre el conflicte, tant en el marc de les Nacions Unides com entre les forces polítiques al Congrés dels Diputats, segons el qual la seva solució ha de passar per la lliure autodeterminació del poble saharaui. La proposta d'autonomia confronta aquest principi d'autodeterminació, ja que tal com es contempla als acords de pau signats l'any 1991 entre el Marroc i el Front Polisario, la via de resolució del conflicte és mitjançant la celebració d'un referèndum. El govern espanyol ha adoptat el nou posicionament en un moment especialment delicat a la regió, enmig de l'increment de la confrontació geopolítica al Magreb, amb el trencament de relacions diplomàtiques entre Argèlia i el Marroc i amb la reobertura del conflicte armat al Sàhara Occidental des del novembre de 2020. La decisió ve a agreujar un conflicte que s'arrossega des de fa 46 anys i arriba com a resposta al conflicte diplomàtic entre el Regne d'Espanya i el Marroc, fruit de l'hospitalització al territori espanyol del president de la República Àrab Saharaui Democràtica i líder del Front Polisario, Brahim Ghali. De 73 anys, l'abril del 2021, per raons estrictament humanitàries, segons el govern espanyol. Aquest fet va comportar que Rabat no impedís l'entrada a Ceuta fins a 12.000 persones que es trobaven a territori marroquí, una frontera que habitualment s'encarrega de blindar la immigració per encàrrec de Madrid. En aquell moment, el Marroc ja va advertir que la situació de crisi entre els dos estats anava més enllà de l'acollida hospitalària i que reclamava un posicionament contundent per part del govern espanyol a favor de l'ocupació del Sàhara, un pronunciament que finalment ha arribat. El nou escenari no només perjudica els drets del poble saharaui, sinó que ho fa a costa de perpetuar la vulneració dels drets de les persones migrants i refugiades amb l'externalització de les fronteres i de les polítiques migratòries. D'altra banda, el portaveu del secretari general de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de resoldre'ls amb un compromís entre les parts i dins del procés polític felicitat per l'ONU. L'estat espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva responsabilitat històrica amb el poble saharaui, ha de treballar en favor del compliment de la legalitat internacional. En cap cas, el govern pot negociar ni qüestionar el dret del poble saharaui a l'autodeterminació i, per tant, donar suport a un pla com el de l'autonomia que qüestiona els drets dels i les saharauis. Per tot això, l'Ajuntament de Ripollet acorda demanar al govern de l'estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental que és contrari als drets dels pobles saharaui. Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable a la realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental tal i com li correspon com a potència administradora del territori i denunciar de les respectives violacions dels drets humans que pateix el poble saharaui als territoris ocupats pel Marroc. Instar al Parlament de Catalunya a que constitueixi l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sahara, ja que, malgrat haver estat en funcionament les darreres legislatures, més d'un any després de l'inici de la tretzena continua sense activar-se, per tal que Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a una resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble saharaui. I quart, fer arribar aquest acord al Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació del Govern d'Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d'Acció Exterior i al Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments, amb el poble saharaui, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharaui i a la Delegació del Front Polisario a Catalunya.
Moltes gràcies. Posicionament, senyor Montanui.
A favor.
Som. Senyora López.
A favor.
Ciutadans.
Sí, des de Ciutadans volem manifestar que aquest gir inacceptable de 180 graus que s'ha fet d'esquenes al Parlament per part del Govern de l'Estat és indigne en política exterior. I des del nostre partit sempre hem defensat la necessitat de culminar el procés de descolonització del Sàhara Occidental d'acord amb el que estableix les Nacions Unides, i la ciutadania, els ciutadans saharauis han de poder ser amos del seu destí com estableix el dret internacional per a les antigues colònies. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Gràcies. PSC.
La proposta d'autonomia i reconeixement de tot govern del Sàhara Occidental és una base sòlida per a una possible negociació que doni sortida a una situació enquistada després de 47 anys de conflicte i on cal cercar zones de transició que assegurin els drets, les llibertats i el benestar dels saharauis. La postura del govern d'Espanya es troba en el marc de les Nacions Unides i de les darreres resolucions del seu Consell de Seguretat, com la número 2548 del 30 d'octubre del 2020, on es mandata aconseguir una solució política realista, viable i duradora per a la qüestió del Sàhara Occidental, basada en la venència i en l'importància d'adaptar l'enfocament estratègic de la MINURSO i orientar els recursos de les Nacions Unides amb aquesta finalitat, per trobar una solució mútuament acceptable al conflicte. Seguim defensant els compromisos de cooperació i solidaritat de Catalunya i Espanya amb el poble saharaui, on som el primer donant bilateral europeu amb el suport sostingut i continuïtat de projectes essencials i estratègics als sectors de seguretat alimentària, nutrició i salut. En aquest sentit, el 2021, el finançament de la ECID als campaments de població refugiada saharaui va suposar 7,7 milions d'euros, enfront als 5,5 que es van donar el 2020 i 2019. Nosaltres estarem a favor del poble saharaui i el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Molt bé. Doncs no hi ha cap comentari més. Es dona per aprovada aquesta moció per unanimitat. Ara ja passem als precs i preguntes. Senyor Montanui. Senyor Montanui no té precs i preguntes. Senyora López.
Cap intervenció. Alcalde, he de marxar.
Sí, cap problema. Gràcies. Ciutadans.
Sí, por parte de Ciutadans, preguntarle, bueno, hay muchos vecinos que se están quejando de la proliferación de construcciones en el río Ripoll, como pueden ser barbacoas. Desde Ciudadanos nos gustaría preguntarle qué tipo de acciones se están tomando por parte del Gobierno municipal para erradicar ese tipo de edificaciones ilegales que se están dando en el río Ripoll a su paso por Ripollet, y también qué tipo de acciones se están llevando a cabo de limpieza en lo que es la parte baja del río Ripoll a su paso por Ripollet, donde están proliferando también unas cañas enormes que en momentos o en temporadas de lluvias como las que estamos padeciendo pueden suponer un peligro. Muchas gracias.
¿Alguna cosa más para que fa Ciutadans? No. PSC.
Yo tengo una pregunta.
Carmen.
¿Cómo se piensa gestionar la entrada y la utilización de los vestuarios de la piscina descubierta debido a las obras cuando llegue este verano? Gracias.
Hola, bona tarda a totes i a tots. Volia preguntar, al passat ple ja li van dir a l'alcalde que si s'havia fet o s'havia pensat fer algun tipus d'actuació al recinte firal amb el tema dels camions. Si passeu cada cap de setmana continuen igual. No sé si penseu fer alguna acció al respecte. I després, també fa un parell de mesos, els van dir a veure si ens podíeu fer arribar els plans dels fons europeus de Next Generation que havia fet a l'Ajuntament. No tenim resposta. No sé si s'ha quedat a la bústia de sortida d'algun regidor, però sí que ens agradaria que ens feu arribar per escrit. Gràcies.
La meva pregunta és en quant a l'escolarització del curs vinent, si sabeu o teniu alguna previsió de si es mantindran els grups de P3 i en quant a ràtios, si es mantindran o canviaran. Gràcies.
Bona tarda. Voldríem saber els desnonaments previstos que pot haver-hi a Ripollet i els que s'han fet fins ara. Sí, els previstos, si sabíeu els desnonaments previstos que poden haver-hi. Sí, sí, i els previstos que n'hi ha. Sí, gràcies.
Perdó, jo tinc dues preguntes. Una és referent a la Sintermetal, a tots els terrenys de Sintermetal, si tenim alguna novetat, si com van les converses amb la direcció general en la direcció general i si tenim alguna novetat respecte a que pugui venir alguna empresa a ocupar aquests terrenys o com està. I després volia fer també una pregunta per saber a nivell organitzatiu què està passant amb el registre, perquè el registre municipal em consta que estan havent-hi problemes, problemes importants perquè és un tema legal. Ens va passar al nostre grup amb una moció que vam presentar que sembla ser que no va arribar pel registre, la moció d'educació, i segons em consta això ha passat durant la darrera setmana que no estan entrant bé totes les instàncies al registre i no s'estan registrant i estan havent-hi problemes. Em sembla molt greu, francament, que el registre municipal no estigui funcionant bé quan és un tema absolutament legal i no s'estan recollint bé totes les instàncies que estan entrant via online per l'ETRAM. Voldríem saber què està passant i quina previsió de solució té això i això legalment com pot afectar el fet de que no estiguin arribant aquestes instàncies, com ens va passar a nosaltres, per exemple, amb la moció d'educació que no va arribar. Conversar directa amb el responsable de la UAC que no els hi va arribar quan efectivament sí que havia arribat perquè ens va arribar justificant de que estava correctament entrada, perquè sembla ser que està arribant els justificants de que les instàncies estan correctament entrades però després no queden registrades al sistema i em sembla molt greu aquest fet i voldrien saber què està passant i si hi ha instàncies de particulars, d'empreses que no s'estan registrant, com això quina repercussió legal pot tenir o què pot passar, perquè està passant. Gràcies.
Val. Regidors, regidores que vulguin contestar alguna qüestió? Sí? Senyor Plata?
Sí. Per respondre al senyor Tàpia, a la construcció de les construccions de les barraques que n'hi ha actualment al riu Ripoll és un problema que últimament ha sigut algú que ha anat en augment i és algú molt greu, però val a dir que la passada setmana es van instal·lar ja 6 cartells a banda i banda del riu Ripoll, 3 i 3, a la part marge dret i marge esquerra, on s'informava ja de que en aquesta primavera ja no es pot fer cap tipus d'activitat a la llera del riu. És una nota emesa també per l'ACA i per l'Ajuntament de Ripollet demanant que tota la gent ha de deixar de fer l'activitat perquè properament a l'agost-setembre s'iniciaran les obres de conservació i manteniment de la llera del riu Ripoll. En quant a la neteja de la part baixa del riu Ripoll, desconec quina zona és i si em podries després especificar més. Tocant de Montcada. Vale. Aquesta part d'aquí encara no hem fet cap actuació de neteja i tal, està contemplada en aquest projecte, és a dir, quan comencem al setembre-agost es farà l'entrepons i la totalitat. La manera de procedir, d'informar la gent, a l'Entrepont ja s'ha fet, que són unes 60 persones. Aquest treball ja s'ha fet perquè puguin marxar. I la resta del riu Ripoll estem treballant. De fet, la setmana vinent tenim reunió també amb policia local per treballar la manera de durant aquests mesos, començar a fer més visites amb més freqüència al riu i bueno, per assegurar que la gent ja no comença, o sigui, ha deixat de fer qualsevol activitat, sigui agrària o d'oci. Com molt bé has dit, no només fan activitats agràries, sinó també fan barbacoes, etc. Doncs això, a partir d'aquesta primavera, ja no es pot fer res. La collita que tenen d'hivern l'han de recollir, com hem informat els cartells, i al setembre, a l'agost-setembre, començaria les obres de neteja del riu. Gràcies.
Més regidors, regidores... Senyor Mor, perdona.
Bona tarda a tots de nou. Només aclarir que sí que sé algunes informacions de com ha anat la matrícula perquè s'han comentat en els consells escolars que s'han produït aquestes setmanes, però com fins que no fem la comissió de garanties no serà res institucional, jo prefereixo esperar per veure si perdrem grups o no, perquè hem d'esperar sobretot a la decisió del departament. Jo, si voleu que us doni les dades que jo tinc ara, us les faig saber, o si ens esperem a la comissió de garanties que es produirà, suposo que durant el mes proper, doncs hi ho fem oficial, però qualsevol cosa us faig arribar les dades. ¿Vale?
Perfecte. Senyora Guijarro.
Bones. Doncs en quant a l'accés a la piscina descoberta, la piscina d'estiu, ja estem treballant en l'accés. Serà per la part del vial del riu. Ja estem treballant tant amb policia local com amb la brigada perquè faran, delinearan el camí, un camí peatonal. A més, perquè us ubiqueu, aquesta entrada estarà justament quan finalitza el camp municipal i comença l'espai ja de gespa, doncs allà es farà un rebaix, diguéssim que hi ha com un glaó, es farà un rebaix perquè pugui ser una entrada accessible per a totes les persones. Inclourem una porta, òbviament, perquè es pugui fer. També estem treballant per jugar una carpa perquè només entrar per aquesta porta doncs estarà a la conselleria on la gent doncs presentarà les seves dades d'abonada o bé farà el preu d'entrada. I pel que fa al tema dels vestidors, aquest any no comptem amb vestidors com els enteníem fins ara. Es podran fer servir les dutxes que tenim a la platja de la piscina i es construiran a la zona de pícnic una mena de vestidors simplement per canviar-te i que no t'hagis d'anar mullat a casa, però aquests vestidors no tindran dutxes perquè entenem que el clor ens el podem treure a les que tenim a la platja. Continuarem amb el sistema de cita prèvia aquest estiu i amb el tancament a migdia, ja que a la platja no es pot dinar i el que era l'espai de pícnic ara el tenim ubicat doncs, aquests vestidors. Això implica bueno, doncs això que haurem de tancar i a més fer les netelles de dients i dir, perquè de vegades no arriba a tothom la informació, que amb l'entrada del matí també pots accedir a la piscina per la tarda. Vull dir, no, si tu vas al mateix dia no has de pagar dos cops els 5,60 o els 4 euros. No sé si em deixo alguna cosa, però a mesura que anem avançant doncs també podem anar junts a visitar l'espai. També dir que tenim una alternativa, vale? Un plan B, diguéssim, que és una altra entrada a la pista d'atletisme, però com el vial és molt més llunyany, de moment ens estem enfocant a la pista. Quan dic l'accés per la pista d'atletisme és des del vial, eh? Anem al vial i arribem per l'altra banda. Com és molt més llarg aquest camí, doncs hem pensat que és prioritari, bueno, que és millor, és més convenient fer-la justament quan acaba el camp municipal. Vale? I pel que fa a la pregunta que ha fet el senyor Tirado sobre el registre, doncs coincidim plenament en el greu, no? En l'assumpte tan greu que ha passat. Dir que van succeir, diguéssim, dues coses alhora. Per una banda, va haver una incidència d'OC que està registrada, que afectava EATRAM i que es va registrar el 23 i que no es va resoldre fins al dia 25. I paral·lelament, justament aquella setmana també es va fer una actualització d'APSIS, que en un principi pensava que tot estava funcionant correctament, però quan es va resoldre la incidència d'AOC, doncs van veure que el problema encara perdurava. Per tant, van continuar reclamant a APSIS que investigués què havia passat arrel d'aquesta nova actualització. De moment no tenim cap entrada, cap registre perdut, els tenim tots ubicats, però no ha sigut fins al dia d'avui que hem començat a descarregar aquests registres que comptaven doncs, del dia 29. Em sembla que estem registrant avui mateix, descarregant-los el dia 29. Vale, però que no s'ha perdut cap entrada, en principi ho tenim tot resolt en una carpeta on s'han anat derivant directament aquest registre. Però bueno, que continuem treballant i qualsevol informació us l'adrecem.
Pel que fa al senyor Molina, del recinte firal de camions, li vaig fer arribar per correu electrònic algunes, alguna informació al respecte. Ho vam estar comentant, treballant amb policia local i segons la valoració policia local, a dia d'avui, segons el seu punt de vista, no és problemàtic aquesta presència que per ara hi ha dels camions en aquest recinte firal, ja que també fan seguiment per tal que no allarguin la seva permanència allà, que no distorsiona en principi, segons l'opinió de policia local, la resta d'activitats que es desenvolupen a la ciutat, que de fet bona part d'aquests vehicles que s'aturen, que estacionen allà, també són de mateixos veïns i veïnes de Ripollet, que de fet també en alguna, per altra banda, també ens sembla que l'actual aparcament, pàrquing de camions, doncs potser té alguna mancança pel que fa a volum de places i això és el que produeix aquesta qüestió. Vull dir que també en aquest sentit que em poso a la vostra disposició, teva i del vostre grup, per si detectem que hi hagi alguna problemàtica important, que estigui tenint algun risc per algun tipus d'activitat o pel dia a dia, mirar quines són les accions convenients a practicar. Però ja et dic que treballant amb policia local, ells la seva valoració que fan és, i que estan fent seguiment, però que a dia d'avui no els sembla que sigui una qüestió problemàtica. Però vaja, insisteixo que qualsevol cosa podem comentar-ho.
Una altra vegada, perdona, amb el tema del número de desnonaments, el que et deia, ho hauria de comprovar, però sí que volia aprofitar també l'ocasió per explicar-vos que des de fa uns mesos estem treballant de manera molt coordinada amb el jutjat, vale? Amb els Mossos també. Nosaltres és cert, des de Serveis Socials, que portàvem molta coordinació amb la PA de Ripollet-Cerdanyola perquè també arriben molts casos i ells en fa moltíssim de filtre cap a Serveis Socials perquè hi ha persones que directament doncs, marxen a la PA en comptes de Serveis Socials i ells són ells qui ubiquen no, realment cap a Serveis Socials. Però ara també en el jutjat han posat una clàusula de protecció de dades que en el cas de que no l'hagin posat, o sigui que conforme ens poden passar aquestes dades, treballem conjuntament, tant si coneixem a les persones com si no. I llavors ens està ajudant moltíssim a focalitzar els casos que ja no poden continuar més, no, amb segones quines situacions, i altres que es poden dilatar més o potser ens dona més temps a demanar a la Generalitat, no, perquè intervingui d'alguna manera amb un contracte de lloguer social a través del banc o el que sigui. I ens està ajudant moltíssim amb uns canvis que han fet des de jutjat, òbviament, perquè nosaltres ja portàvem temps picant a la porta. Però les dades us les passo, les que han passat i les que queden per endavant. Gràcies.
Tal com contempla l'actual ROM, de nou, els regidors i regidores que hagin formulat alguna pregunta i vulguin algun aclariment al respecte de les respostes que s'hagin donat? No? Doncs si no és el cas i si no hi ha cap més qüestió, ho deixem aquí i aixequem aquesta sessió del ple de març. Moltíssimes gràcies i bona nit.